Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra, a la teva emissora de proximitat, a Ràdio Sabadell, on si no...
Sigueu benvingudes i benvinguts al Centre Z Programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudireu del màgic món de les 64 caselles, un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Vic, La Ser Manresa, Ràdio Sabadell, Ràdio La Vall, Ràdio Mollet i Amposta Ràdio. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla Sergi Pérez, acompanyat, com sempre, pel Vladimir Zayats, àrbitre internacional i director de l'Escola d'Escacs d'Osona. Què tal, Vladimir?
Hola, Sergi, com estem? Aquí tenim també el Santi Simón, jugador del Club d'Escacs Mollà Moianès. Hola, Santi.
Bon dia a tothom.
I, com sempre, però una mica refredat, tocant les tecles avui, el nostre tècnic Guillem Remisa. Hola, Guillem.
Hola, què tal? Com esteu?
Genial, amb ganes de programa. Som-hi, Vladimir, quin menú tenim avui?
Tenim un menú molt interessant. Primer, entrevistem el mestre català Jordi Herms Aulló, jugador del Club d'Escacs de Nullers-Cotovelles, però el més important és que veurem que hem començat la fase prèvia i avui tenim una entrevista una mica inhabitual, o sigui, amb ell. I després, si ha aparegut aquí el Santi, això vol dir que vindrà alguna personalitat dels escacs. I d'altra banda, al final farem un petit avanç informatiu del que és el que farem la setmana que ve, que serà realment interessant.
Molt bé. Jordi Herms Agulló, què tal? Com estàs?
Hola, bon dia. Aquí estem.
Molt bé, escolta, ens agrada molt, molt fer un test ràpid per conèixer millor els nostres convidats. Estàs preparat?
Sí, espero.
Sí, ja veuràs com sigui.
Fàcil.
Un lloc per viure.
Sí, bueno, primer de tot, moltes gràcies per invitar-me en aquesta entrevista. I, bueno, i també m'agradaria doncs, agrair a l'escola, perquè justament, tal com us he dit, m'heu enganxat que justament ara estic entro d'una classe a l'Escola Mogent de la Roca. I per això, bueno, de fet, tinc en el torneig aquí de la fase prèvia, tinc tres jugadors de l'escola que estan jugant, i bueno, crec que serà interessant també que ells diguin la seva.
I tant.
I moltes gràcies.
Ja. A tu per ser-hi. Doncs el que et deia, un lloc per viure. És una pregunta, eh? És per tu aquesta pregunta. Quin lloc t'agradaria viure, un lloc per viure?
Ah, m'ho preguntes
sí, a mi. Sí, és un test per conèixer millor a tu, en aquest cas.
Ah, caram, doncs, un lloc per viure del món.
D'on vulguis. Com si vols dir la lluna.
Catalunya està molt bé.
Molt bé, un lloc per viatjar?
Bueno, tot el món.
Sí. Tu sobretot viatjar, en el teu cas. Sí.
Estàs preguntant a una persona, bueno, amant dels viatges, i la veritat, tots els cinc continents, tots tenen coses molt, molt boniques. No et podria dir només un. Potser el meu país preferit és Itàlia, que el tenim a la vora, però en realitat m'agrada tot el món.
Molt bé. Un llibre?
Un llibre? Ai, mare! Doncs, a veure... Doncs, mira, jo els llibres amb els que em quedo són els de la literatura doncs, infantil i juvenil, els que et marquen per tota la vida. Els clàssics de la literatura pel jovent, podríem dir.
I d'escacs, no?
Ah, bueno... d'escacs, naturalment, clar. Bueno, a veure, un llibre... Potser el primer llibre que em va caure a les mans, jo crec que em va marcar molt com a jugador d'escacs, que és un llibre que era del Pablo Morán, que era sobre la vida del Bobby Fischer, Mi vida i partides. Bueno, no me recordo si era aquest el títol, però era un llibre sobre el Bobby Fischer.
Molt bé, molt bé. Un
i
plat.
I d'altres, evidentment.
Molt bé, un plat.
Un plat. Mira, m'agrada molt el Japó i la cuina japonesa.
I una beguda?
Doncs mira, Saquet? El que més m'agrada, la veritat, és l'aigua freda, perquè jo sóc molt muntanyenc, i sempre vols portar doncs, aigua, que no et falti, és el més preciós que hi ha, l'aigua.
Molt bé. Una sèrie?
No soc de mirar sèries, la veritat.
Bueno, vale.
Almenys actualment. Abans, quan era més jove, sí que tenia temps per mirar sèries, però ara, la veritat, que no gaire. Mm.
Un animal?
Un animal? Doncs els ocells. M'agrada molt la llibertat de volar. M'agrada molt volar.
Mm. Un polític? Potser...
Un polític.
O política?
No els estimo molt, en sem té molts polítics.
Bueno, una resposta bueno, molt típica dels escaquistes.
Aquell que jo vegi un rat i...
No ets l'únic, no ets l'únic.
I que fa el que ha promès, no?
Molt bé, doncs una cançó.
Ah, mira, doncs en això també m'agrada moltíssims estils, però m'agrada sobretot la clàssica, el jazz. Però mira, et diré pues, qualsevol cançó dels Beatles.
Mm-hmm. Un lema.
Un lema? Mm-hmm. Doncs viu i deixa viure.
Molt bé.
I ja per acabar, un jugador o jugadora d'escacs?
Bueno, doncs Magnus Carlsen.
Mm-hmm. Molt
bé. Crec que el número del món i bueno, com tothom està d'acord, més o menys, que és el millor que hi ha hagut.
Molt bé, fins aquí el test. No ha sigut pas gaire dur, no?
No m'esperava, però mira, ha sigut totalment així.
Molt bé.
La veritat, no? Sí.
Doncs, Jordi, aquest cap de setmana va començar la fase prèvia del Campionat de Catalunya d'Edats corresponent a les comarques d'Osona, Vallès Oriental i Maresme, que va començar a Vic. Va començar el passat dissabte 27 de gener. I el Club d'Escacs de Granollers Canovelles, el teu club, ha inscrit, atenció, 43 jugadors, que representa una tercera part dels participants de la competició, dels quals 36, 18 i 18 són de categories sub-10 i sub-12. Evidentment, al marge d'una enveja sana, que aquestes xifres representen per la gent que ens hi dediquem i que ens agrada que la canalla vagi pujant, com aconseguiu tenir tants jugadors joves federats en un club, en el club?
Bé, doncs, mira, la veritat que quan vaig inscriure els jugadors tampoc vaig pensar que fossin molts.
Bueno, menys mal.
Doncs mira, doncs, no té cap secret. A veure, des de fa molts anys que estem introduïts a les escoles de Granollers, però també de Rodalies.
Uh-huh.
I bé, bueno, com vosaltres sabeu prou bé, per convertir-te en un bon jugador o jugadora d'escacs, doncs no n'hi ha prou amb classes, no?
Uh-huh.
Has de jugar, has de competir, no? Aleshores, nosaltres sempre estem a l'aiguai, no? Bueno, en algun moment doncs, hem d'engrescar els nens a que facin el salt, no? Que s'animin a jugar el seu primer torneig, no? Normalment aquest primer torneig és un torneig que fem a nivell social o de club,
uh-huh.
Però després ja, especialment els que veiem ja que estan en condicions de fer el salt, doncs els animem ja que participin en un torneig més seriós com és aquest.
Uh-huh.
És un torneig ideal perquè, bueno, totes les seus les tenim a la vora, no? De casa, diguem.
Uh-huh.
I bé, és que crec que el fet de notar les jugades, de veure l'ambient, de que els nens vegin que això és una cosa sèria, doncs això, gràcies a aquest torneig, doncs els nens milloren molt.
Sí, sí, sí.
Fan un gran progrés. Aleshores, nosaltres els animem, no? No els forcem, evidentment, però sí que intentem que tinguin ganes de jugar, que competeixin, no? Amb nens i nenes d'altres escoles i d'altres clubs. I mira, ha anat així, que aquest any, doncs, mira, doncs, hem aconseguit doncs, aquesta inscripció, no?
Molt bé, Jordi. I quants monitors treballeu amb aquests nens? I hi ha una altra pregunta que ve a continuació, és que teniu algun suport extern en pla de finançament per aquestes activitats o tot és autofinançat?
Val. Bueno, responc primer al primer que m'has preguntat. Som tres monitors en aquests moments, mm-hmm. El Club d'Escacs Granollers Canovelles, com sabeu, som dos clubs fusionats esportivament.
Mm-hmm.
Bueno, i bueno, un dels monitors és el Luis Rojas, que és mestre internacional,
sí.
El campió absolut de Xile 3 vegades, també és el millor jugador que tenim, número 1. Després estic jo. I després està la Sandra Pla, que és una jugadora i monitora del Club Peona IPO de Barcelona, que col·labora amb mi des de fa uns anys a diverses escoles.
Uh-huh.
Estem una mica repartits, sobretot estem a escoles de Granollers, però també de Canovelles, de la Garriga i de Sant Celoni, i també de la Roca del Vallès.
Uh-huh. Molt bé. I el tema del finançament?
I el tema del finançament. Bé, això bàsicament és una activitat autofinanciada.
Uh-huh.
És a dir, tant el que és les classes al Club d'Escacs com les classes que donem a les escoles en horari extraescolar, doncs això, bueno, els pares paguen una quota.
Està molt bé.
I aleshores, realment no... En algun cas sí que hi ha alguna vegada hi ha alguna petita subvenció o alguna ajuda de... Aquest any passat, per exemple, n'hi havia alguna del Consell Comarcal del Vallès Oriental, l'esportiu, i però principalment és tot autofinanciat, tot ho paguen els pares.
Mm-hmm. Molt bé. Jordi, sembla que estàs aquí acompanyat d'uns quants alumnes d'escacs.
I no fan soroll, no? No fan soroll.
Estan molt callats.
Estic molt silenciosos, estaven molt expectants, estaven molt seriosos, però ara crec que, mira...
Home, podríem Arnau, saludar, no?
Sí, mira, tenim aquí l'Arnau Gallard, que el jugador que està participant, bueno, a la categoria sub-10.
Uh-huh.
Aquest dissabte va anar a Vic. Uh-huh. I, bueno, de fet, és el seu primer torneig així important.
Uh-huh.
I, bueno, li feia molta il·lusió, doncs crec que estava emocionat. I, bueno, aquí el tenen Arnau.
Arnau!
Què els hi podem dir a aquesta gent? Com va anar aquest dissabte? Com van anar les partides?
Bé.
Digues.
Va anar molt bé.
Sí? Mm-hmm. T'ho vas passar bé?
Sí.
Què és el que més et va agradar? L'ambient?
Jugar les partides d'escacs.
Molt bé. I quins resultats vas fer?
La primera vaig guanyar i la segona vaig perdre.
Bé, però va haver lluita, no? Que és el que volem. O sigui que com a primera partida així important, doncs...
Molt bé, molt bé.
Arnau, dissabte a tornar-hi, no?
Sí.
Amb ganes ja?
Sí.
Fantàstic, a veure què passa. Dues partides bé.
Doncs ens veiem aquest dissabte a Santa Eulàlia de Ronçana.
Mira, i tinc també, bueno, aquí una alumna, que és l'Emma, que crec que també volia dir hola, o vol dir... Perquè l'Emma aquest dissabte no podia venir. Sí que havíem demanat bai per ella, però bueno, ella vol saludar. I
molt bé, Emma.
Està molt il·lusionada. No, et fa gràcia, no?
Sí,
Emma,
a mi m'agrada, però tinc una mica de por.
Ui.
Por? No, res de por.
Són molt bons i em guanyen. Doncs.
Però tu també ho ets de bona.
Bueno, si acabo de començar.
Ja guanyaràs també, però... ara guanyaràs.
Ara el xulo és aprendre, Emma. Així és el debut, no?, aquest dissabte.
Sí.
Molt ben dit, Emma. Sí.
Doncs que tinguis molta sort i que vagi molt bé, i sobretot que t'ho passis superbé.
Clar. Sí, no, i els alumnes ja ho saben, que, bueno, clar, no és arribar i ja guanyar a tothom. No, que és com tot, com els, per exemple, els que volen, si vols ser un bon patinador sobre gel, t'has de caure moltes vegades, no? Els escacs igual, al principi, clar, podem perdre i no passa res.
Sí, ho vaig experimentar aquest diumenge, o sigui que cap problema, sí, caure moltes vegades, sí.
Bueno, doncs res, sí, aquest dissabte...
Qui més? Tens algú més allà, Jordi?
D'aquí l'escola Mugen, si tinc aquí un alumne, bueno, ara està... ocupat amb fent una partida.
No el distreguis.
Que vagin fent. Després ens explicaràs el resultat, si cas.
Sí, tenim diverses escoles representades en la fase prèvia. Sí.
No, absolutament genial, saps? O sigui, perquè realment dimecres estàvem, no sé, a uns 40 i pocs inscrits i després resulta que havíem de fer tu i jo un apanyo perquè pràcticament vam arribar a 130 i havíem de fer no sé què, l'impossible per recollir, o sigui, per ajuntar el material, però bé, tot va sortir força.
Sí, no, va ser primer dia fantàstic, sí, gran ambient.
Doncs molt bé, doncs, Jordi, enhorabona per aquesta gran inscripció i aquesta feina tan maca que esteu fent a Granollers Canovelles. I endavant, gràcies, les atxes, bueno, i molts ànims, i enhorabona.
Sí, bueno, això també és possible perquè hi ha molt bon ambient, no?, aquí en el món dels escacs a Catalunya. I, bueno, vosaltres també ho feu tot molt bé.
Uh-huh.
La veritat és que dona gust quan tot surt tan bé.
I la veritat és que el clima que hi ha amb aquestes prèvies és molt maco, amb els nens, els pares...
Sí, és veritat, els pares també estan molt contents, i els nens també, i això és l'important,
Totalment. Molt bé, doncs Jordi, una abraçada ben forta, i fins ben aviat.
Igualment.
I ens veiem aquest dissabte a Santa Eulàlia de Ronçana. Molt bé. Gràcies, Jordi.
Que vagi bé, Jordi.
I a tots els nens d'aquí. Adéu-siau.
Adéu. Adéu a tots.
Molt bé, i tenim la secció del Santi Simón, personatges dels escacs. Avui què toca, avui?
Avui parlarem del David Ionovich Bronstein.
Toma.
Que potser no és massa conegut, perquè el van tapar una miqueta en aquest jugador. Tenia una mica de problemes amb el règim rus i va ser difícil que pogués explotar tot el seu potencial. Tot i així, va arribar a disputar el campionat del món. Sí. Doncs va néixer a Vila-Exerva, a les afores de Kiev, a l'actual Ucraïna, el 1924. I va aprendre a jugar als escacs als 6 anys, no? Com tants
cent
jugadors.
100 anys justos. 100 anys justos.
En una dècada va ser un dels millors jugadors ucraïnesos quan era adolescent, quedant segon al campionat ucraïnès d'escacs el 1940, darrere d'Isaac Boleslavski, que llavors veurem que és una persona molt important a la seva vida, no? El va fer com una mica de pare, de tutor. L'actuació va valdre el títol de mestre soviètic, pel Devik, li deien.
Sí, Devik.
Els més coneguts, els més propers. Devik, sí. Així, suposo que és un diminutiu de David. El 44, el Bronstein als 20 anys i alumne del Club d'Escacs Palau de Pioners de Kiev, va debutar al campionat soviètic i va obtenir un humil 15è lloc, o sigui que tampoc va destacar, diguéssim, molt de pressa,
Si em permets una observació, que l'any 44 estava en la plena guerra.
És veritat.
Sí.
Aquí ja estava alliberat. Perquè, per exemple, la meva àvia va tornar, o sigui, allà a Kiev, era d'allà de la zona, després va tornar a Kiev tot just quan es va alliberar dels nazis, i el 44 sí que Kiev estava alliberat. Per tant, jo ho sé de la meva família.
Sí, sí, clar, això, per desgràcia, ho ha viscut molta gent, molts jugadors...
I encara ho estem visquent ara.
Exacte. I ara, amb el que ha passat, no? Bueno, va debutar al campionat soviètic, en el procés aquest, va derrotar, en aquest torneig, en el mateix Botvinnik.
Déu-n'hi-do.
En aquell moment. 4 anys després es va convertir en el campió nacional i l'any següent va tornar a guanyar el campionat, aquesta vegada compartit amb l'Smyslov. Val, això són jugadors de pes sempre, sí. Per allà a Rússia sempre et tocaven.
Sempre toquen,
els millors. El 49 va guanyar el torneig internacional i el 50 va guanyar el de candidats amb Boleslavski. El partit entre ells va acabar amb victòria del Bronstein. I el 51 ja va poder lluitar pel campionat mundial contra el Botvinnik. Va ser un dels matxs pel campionat del món d'escacs més dramàtics a la història dels escacs. Perquè després de 22 partides, que llavors es disputava 24, el Bronstein guanyava 11,5 a 10,5.
Sí.
Només havia de guanyar una partida de les dues que quedaven. I, per desgràcia, la partida de 23 va perdre. Després de subestimar les dificultats d'aquella partida del joc.
Per una jugada de rei que no l'havia vist.
Algunes llengües diuen que tenia moltes pressions per no guanyar.
Caramba.
O sigui, el pressionaven perquè el que havia de guanyar havia
era
de
possible,
ser.
Sí.
Diuen, eh?
Sí.
Però tampoc és una cosa que es pugui comprovar, no? Doncs bé, l'última ronda va acabar amb empat, a 12-12. És dels pocs campionats del món que ha quedat amb empat. I va retenir el títol, com que llavors les normes deien que el campió,
no?
quedava el Botvinnik. Aquesta derrota el va convertir en un... va passar un fort trauma emocional, no?, per Bronstein, i mai no va tornar a jugar al campionat del món. De totes maneres, va seguir jugant alguns tornejos, no? El 53 va compartir el segon i el quart lloc amb Keres, i Reshevsky, i el 56 ja del tercer al setè en un torneig anàleg. El 58 i el 64 no va poder superar els internacionals, per tant no va poder després jugar els candidats, no? Malgrat les seves deficiències a les rondes de classificació, Bronstein va guanyar i va jugar molt bé diverses competicions, com el torneig de Hastings, dues vegades el va guanyar, el de Belgrat, el de Berlín, Sarajevo, Jurmala i Budapest. I va participar amb èxit a les Olimpíades i altres competicions internacionals per a l'equip soviètic. Era un mestre d'atac excel·lent, perquè tenia una imaginació insaciable. Ell diu que el que li agradava de jugar amb el Bodmínic era que no només podia jugar d'aquella manera que jugava ell, no? Una manera científica, sinó que es podia ser imaginatiu i plantejar coses noves. A ell li agradava molt aquest estil, no? Combinava l'estratègia minuciosa amb una innovació tàctica molt desenvolupada. Els anàlisis de Bronstein van enriquir la teoria i la pràctica d'obertures, com en el gambet de rei, que el va jugar molt, i les defenses siciliana, francesa i holandesa. Però la seva contribució més important va ser a la defensa índia de rei, en el que va ser un especialment valuós, ja que se'l considerava un dels principals experts.
D'acord.
Va ser el primer a inventar els rellotges en temps addicional. Important, això dels increments.
Ell
els va inventar, va dir, tu, hem de jugar amb increments. I els escacs Fischer, suposo que són aquests que sorteixen les peces al principi de la partida.
Aquest també és d'ell? Aquest
també és una idea seva, el que passa que no el va patentar, diguéssim.
La va promoure molt Fischer.
Va promoure.
I ara el mode Bronstein en els rellotges és que, o sigui, no se't sumen els segons, però només se't sumen si tu, o sigui, allà en la teva reflexió passes de l'increment. Per exemple, tens 5 segons d'increment, si tires la teva jugada abans dels 5 segons, et queda el rellotge tal qual. Val? Però si, per exemple, has gastat 7 segons, val? Llavors has baixat 7 segons, se't sumen 5. Per tant, mai baixes del que indica actualment el teu rellotge.
Interessant.
Molt bé. Bé, i va ser el primer en apreciar el joc dels escacs ràpid i blitz, i també el primer en competir amb un ordinador.
Ah, sí?
Que això la gent deia que jugava amb un ordinador, no?
Abans del Deep Blue, això havia venit.
Sí, clar.
Molt abans.
Molt abans, clar.
Bronstein va viure una llarga i fascinant vida que va acabar el desembre del 2006 a Minsk, Bielorússia. Era conegut, com hem dit abans, amb el nom familiar de Devik. Es va casar, precisament abans que dèiem que tornaríem a parlar de l'Isaac Boleslavski, amb la seva filla.
Del Boleslavski.
Que es deia Tatiana Boleslavskaya. Així en rus sempre agafen el cognom i el feminitzen. Per desgràcia, Bronstein no queia bé a les autoritats russes i va patir les conseqüències d'aquest fet en forma que no li posaven gens fàcil poder participar en tornejos internacionals
del país,
de Rússia.
Gairebé no donava el famós permís perquè sortís del país. Ja està.
Si no tenís el permís de les autoritats...
Del KGB,
res.
Malament.
Vale, algunes frases interessants d'ell. Diu, crec que la meva millor qualitat en el món dels escacs radica que mai jugo de forma rutinària, sinó que jugo la posició una vegada i una altra abans de cada jugada, canviant, si cal, la meva estratègia per respondre a les jugades del meu contrincant. O sigui, sobre el que fa ell, després tu contestes, no? La combinació és una preciosa flor nascuda de la fantasia, de l'amor i de la feina i de la lògica.
Caramba, poeta.
Maca aquesta frase. Maca,
sí. Molt bé. Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Vladi. Moltes gràcies, Santi. Gràcies, Guillem. I, com sempre, a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent, sense falta. Salut i escacs.
Fins la propera.